La veu del carrer, programa especial per valorar el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya, amb Jaume Pros, Jordi Tudó i Fèlix Bello. Modera, David Prats. La veu del carrer, a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a la veu del carrer, a Ràdio Ciutat de Valls. Som a l'endemà d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya que es van viure aquest diumenge 12 de maig i volem analitzar els resultats en clau de País de Catalunya, també el que va passar a la circumscripció de Tarragona i també ens volem fixar amb els resultats a la nostra ciutat a Valls i a la comarca perquè hi ha diferències amb els que es van produir, per exemple, doncs, a Tarragona Ciutat. Hem volgut doncs, fer aquesta tertúlia especial, aquesta tertúlia que fem cada mes, amb tres tertulians. Jaume Pros, habitual d'aquest programa, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Jordi Tudó, també habitual d'aquest espai, benvingut.
Hola, bona tarda.
I avui s'estrena el Fèlix Bello, que és empresari de la nostra ciutat, doncs també coneix molt el que és l'àmbit polític, i doncs el tenim amb nosaltres. Benvingut, Fèlix.
Gràcies, bones tardes.
Bé, trencant ja el gel, eleccions, vencedor d'aquestes eleccions al Parlament per primera vegada a la circumscripció de Tarragona al PSC, la segona vegada que les guanyen els socialistes en el conjunt de Catalunya, la candidatura de Junts Puigdemont, segona força amb 35 diputats, líders en l'independentisme, forta patacada d'Esquerra Republicana, 20 diputats. Avui hem conegut que el fins ara president abandonarà la primera línia de la política quan doncs, se li acabi la presidència en funcions i no agafarà l'acta de diputat, pujada del PP, manteniment de Vox, baixada de la CUP, de Comuns Sumar, desaparició de Ciutadans i entrada d'Aliança Catalana. Aquests són, doncs, els titulars que ens han deixat aquestes eleccions. Primera valoració, Jaume Pros.
I encara queda una altra víctima col·lateral, que seria la Clara Ponsatí, per exemple, no? Que també s'hi presentava i també tenia ganes de sortir amb aquell projecte d'Alhora, amb el Cert. Jordi Graupera. Ai, m'ha anat la saliva pel mallot. I també s'han fotut una bona castanya. Han sigut unes eleccions que hi ha hagut molt de moviment en els partits. Abans de començar ho comentàvem, que al final l'electorat és un gran pastís que s'ha de repartir entre els que s'hi presenten i aquells que venen millor el seu producte, la seva idea, o els que ho han fet menys malament en els últims anys, doncs són els que acostumen a guanyar o a treure millors resultats. També és veritat que també ajuda, no?, el paper dels mitjans de comunicació, perquè a vegades no, sempre tenen una influència molt gran també a l'hora de donar més espai o menys espai amb uns altres, o de la manera com es tracta un partit o de la manera com es tracta un altre partit. Però el que ha passat a Catalunya, la veritat és que jo penso que era bastant previsible i a ningú no li estranya. Ja se sabia des de feia moltes setmanes que havia de guanyar Salvador Illa, això ja jo penso que ho tenien bastant coll avall, després de totes les baralles internes que hi ha hagut dins del grup dels partits independentistes. També es preveia, tret del CEO, que donava un resultat molt estrany, feia que el CEO deia que Esquerra treuria un resultat magnífic, però era ningú més apostava per això. Jo penso que tothom també sabia que, o pensava que Esquerra també no li aniria bé, i així ha sigut, i potser ha sigut això, no?, el mal resultat d'Esquerra i el mal resultat de la CUP els que al final han significat que no sumin el grup, diríem, de partits independentistes, perquè la veritat és que Carles Puigdemont, ell, a la seva manera, ha fet la seva feina, ha tret fins i tot més diputats dels que tenia. Potser, no tants com potser ell mateix s'esperava, però només que s'hagués aguantat una miqueta Esquerra i una miqueta la CUP, doncs podrien. Pensa que, diem d'Aliança Catalana, però és que Aliança Catalana s'ha quedat a 20 dècimes de treure el mateix resultat que la CUP. Ojo, que vull dir que la moguda ha sigut important.
Jordi, primera conclusió.
Jo la primera conclusió, així molt ràpida, telegràficament, diria que la gran patacada ha sigut per Ciutadans. És a dir, Ciutadans va ser l'any 2017 la força guanyadora al Parlament. És a dir, que una força que sigui guanyadora i de cop i volta en pocs anys quedi anorreada en res és per fer-s'ho mirar, no? Això... I després, una altra cas important que ja entrem després en detall, jo crec que és l'abstenció, que això s'ho han de fer mirar tots els partits polítics. És a dir, l'any 2017, que parlàvem que Ciutadans era la primera força al Parlament, hi va haver una participació només d'un 79,09%. És a dir, vots 4.392.891. I aquestes últimes eleccions, és a dir, s'ha quedat a casa només una diferència de... han votat ara 3.148.378 amb un 57,94%, no? El que vol dir que s'ha quedat a casa 1.244.513 valorant-ho de les eleccions del 2017. I això, ja dic, les dues primeres pinzellades, diria, patacada gran a Ciutadans, i dos, el tema de l'abstenció, perquè això afecta a pràcticament tots els partits, encara que ja ho tenim en detall, jo crec que aquí hi ha un problema d'enganys i desenganys, i la gent doncs s'ha quedat a casa, bàsicament, i hauria canviat radicalment el tema de la composició del Parlament.
Fèlix, primera conclusió.
Pues mi primera conclusió és bàsica. Dice, en estos momentos tenemos una Cataluña que por un lado es de izquierdas y por el otro constitucionalista. Pero ahora bien, el tema es el siguiente, que en esas dos ramas hay mucha diversidad. Con lo cual, bueno, tenemos, por decirlo de alguna manera, unos tiempos buenos, más emocionantes de los que habíamos tenido hasta ahora, y que, bueno, podemos decir que ahora sí que tenemos una época de más democracia, ¿no? Una democracia mucho más plena, porque nos va a obligar a hacer mucho más, a pactar. Es decir, doy por hecho que Illa será presidente.
¿Tots penseu que Salvador Illa serà el pròxim president de la Generalitat?
Jo crec que sí.
Sí, segurament sí.
I, sí. Per tant, descarteu qualsevol opció després d'aquest Parlament fragmentat que es puguin repetir les eleccions?
Sí.
És que a qui li aniria bé repetir eleccions?
A Carles Puigdemont, per exemple?
No, però
no ho sabem si li aniria... Jo crec que Carles Puigdemont ara està en una posició bastant còmoda. Ha tret un resultat digne i serà, de moment, estarà a l'oposició, però serà el principal partit de l'oposició. Esquerra, fatal, repetir eleccions.
Farà la figura de cap de l'oposició, Carles Puigdemont, o es retirarà de la política, creieu?
No ho sabem, això.
Jo crec que va dir que es retiraria de la política si no fos president de la Generalitat, no? Però bueno, ja es veurà com anirà tot això. Però a mi sembla que no interessa avui a ningú fer... diem, unes altres eleccions, el que vol dir que si ara hi ha hagut aquesta abstenció d'aquest 50% és que no hi aniria ni la meitat d'aquest tant per cent, no? És a dir, clar, aquest desencís és molt gran, no? I això costarà tornar-ho a engegar, tot això.
S'ha trencat la majoria independentista que hi havia al Parlament, ja no hi ha majoria absoluta independentista, això obliga a refer ponts, i de fet els partits independentistes, escoltàvem el president Puigdemont demanant a Esquerra, no, tornar a començar, no, per tornar doncs a activar una cosa que s'ha perdut en aquesta convocatòria electoral, que doncs és els 68 diputats que hi havien, sumant-hi també la CUP.
Bueno, però en este caso Esquerra, Aragonès ja ha dit que quiere ser oposició, con lo cual, y es lo que le interesa a Esquerra, de momento mantenerse en la oposició. Y a Junts optará el gobierno, seguro que sí, pero veremos Puigdemont qué hace, porque tampoco le interesa quemarse en un gobierno en que no va a poder gobernar, ¿no?
Yo pienso que las mayorías sociales y parlamentarias no siempre coincideixen, al Parlament sí que hi ha una majoria d'esquerres i, com deies, constitucionalista, però jo no crec que això sigui el reflex exacte del que passa al carrer precisament per l'abstenció. Però sí que és veritat que això és un missatge que jo dic amb el cor, però amb el cap el que he de dir és que, com aquella dita de que a la taula d'en Bernat qui no hi és comptat, tothom ahir va tenir la possibilitat de votar. Per tant, els que no han votat no es poden comptar per res.
No.
Per tant, el que hi ha és el que és, i el que és que ara mateix l'independentisme, els tres partits independentistes, doncs han perdut tota la força que tenien, i ara ni entre els tres, ni sumant Aliança Catalana, tindrien la possibilitat de poder governar. Que si s'ho han guanyat ells, si la gent s'ha desencissat, si la gent ha preferit quedar-se a casa pel motiu que sigui, però és el que hi ha. Les urnes estaven posades per tothom.
Claro. Sí, sí, no. Es decir, el 12 de mayo estaba abierto para todo el mundo y el que no fue, que el independentismo se quedó en casa, cuidado.
Hi ha tres opcions. Sociovergència, s'ha parlat. Tripartit, perquè sumen 68 diputats, estan parlant del PSC, d'Esquerra Republicana i també dels comuns. Recordem que els comuns van trencar aquest tripartit, sí que no era un tripartit, sinó que era un govern d'Esquerra en solitari, però va fer que es fessin aquestes eleccions per la qüestió del Hard Rock, o també govern del PSC en solitari amb suports puntuals. Per què aposteu més, Jordi?
No sé què dir-te. La veritat és que crec que això està encarat molt a les beceroles i realment ja veurem com realment tirarà tot això, no? El que potser possiblement sigui el tema que hagi de governar en minoria, si no hi ha clar, els d'Iniciativa o Comuns, aquests d'entrada apoyaran el que sigui, el que diguin els socialistes, però la resta jo crec que no anirà cap aquí, sinó que hi haurà una oposició i aquest serà el tema, que a veure com se podrà aguantar també, com fins ara que estaven en franca minoria els que l'esquerra, en aquest cas, ja veurem com tirarà endavant això. Però jo crec que massa consensos, i ja en parlarem, però crec que no hi seran.
Ara el calendari és abans del 10 de juny, Constitució del Parlament. Aquí també s'haurà de decidir qui presideix el Parlament de Catalunya. Fins ara era l'exalcaldessa de Vic, Anna R., recordem que es va haver de canviar per la inhabilitació de Laura Borràs. Qui pot presidir aquest Parlament de Catalunya? És del PSC aquest president? O creieu que Junts també pot tenir opció a presidir aquest Parlament? Recordem que és qui té més vots, la candidatura que té més vots, a partir de quan doncs, el secretari de la mesa no, ho decideix. Qui creieu que pot tenir un perfil per presidir, que també és una figura important, el president del Parlament de Catalunya, que és qui dirigeix els plens? Ho hem vist, sobretot la importància que va tenir en el seu moment Roger Torrents o la mateixa Laura Borràs. Fèlix,
bueno,
qui pot tenir la presidència?
Aquí puede haber un cambio de cromos, es decir, si la presidencia del Parlament puede ser para ti y el gobierno para mí. Entonces veremos. Según cómo vaya, si es para Esquerra, habrá pacto con Esquerra y será ella presidente, ¿vale?
Pero, ¿es a dir que encara els republicans tenen opció de presidir el Parlament?
Puede.
¿I per qui aposteu?
No ho sé, la veritat que
o
no.
O de Junts, també. Quin perfil creieu més evident?
Jo crec que
de Junts no creo.
La presidència del Parlament, no sé. Potser, doncs jo potser penso més en Junts.
Junts?
Pel seu pes dins del Parlament en nombre de diputats, perquè és allò de tensar el Parlament i intenta mantenir una miqueta. Exacte, calmat una miqueta. Jo sí que penso que el que serà el govern serà...
Podria repartir Anna R, per exemple?
No ho sé. Això ho han de ser els partits, qui s'hi postula i qui ho vol fer i qui no. Però jo penso que acabarà governant la Generalitat el PSC en minoria, penso.
Govern en solitari.
Un govern en solitari, en minoria, i perquè és que si no veig altra... No veig una altra sortida, que si no són eleccions. Esquerra ho van dir ahir, i avui ho ha tornat a dir el president Aragonès, que volen anar-se'n a l'oposició, que no volen participar de cap pacte, de cap govern. Doncs quan treus Esquerra de l'equació, el tripartit ja queda desmuntat, i a més a mi me fa molta gràcia, i la veritat és que soc molt fan de la Jéssica Albiach, que dius, vota en contra dels pressupostos, es carrega el govern, provoca les eleccions, Esquerra li va fatal, sí. I ara surt ella per la tele gairebé forçant Esquerra a que formin part d'un tripartit, però sense presidir a lo que ja tenien fins abans d'ahir, que era el govern. Et carregues el govern que hi havia a base de no aprovar uns pressupostos, clar. I quan ja te l'has carregat i ja els has deixat i ja fet caldo, doncs ara els dius que no, que han de venir a la teva,
claro.
I a donar la presidència al PSC
i tu
fas de, com aquells que a les discoteques donaven entrades, com se diu allò, de relacions públiques,
sí,
no?
Claro.
Que sembla que les relacions públiques del PSC sigui la Jéssica Albiach, que és molt graciosa aquesta dona.
Jordi, a partir d'aquí pot influir el que comentàvem, per qui és la presidència del Parlament, a partir d'aquí es conforma...
Jo crec que serà una mica joc de cromos, és a dir, i a última hora negociaran, i miraran a veure com com se fan les coses, és a dir, tot a última hora, de pressa i corrent, i llavors s'ha decidirà. Sí, pot ser que sigui Esquerra, que sigui Junts, vés a saber, és a dir, aquí... Jo el que volia fer un petit incís, entrant també una miqueta en matèria en tot això, jo crec que una miqueta els mals resultats d'Esquerra són una mica perquè també s'ho han buscat ells, és a dir, se posaven amb uns fregats que realment, per exemple, el Hard Rock, no? És a dir, estem a favor, estem en contra, no, estem a favor perquè, si no, no hi haurà pressupostos, no? Clar, els socialistes ens han dit això, és a dir, que feia una miqueta en plan marioneta, no? A veure, avui farem, direm això i demà farem el contrari, no?
Perquè el que ha dit Aragonès avui demà pot ser una altra cosa.
I tant, no perfectíssimament. Refugis climàtics, se'n recordeu, no? I perquè van vindre les eleccions. Si no, això era un cas també com un cabàs. És a dir, això del refugi climàtic era, escolta, mare, com que hi ha aquest problema, evidentment que tenim aquest problema del canvi climàtic, però clar, la gent pensava, no sé, el que hem treballat una miqueta en propietat horitzontal i que hem estat en comunitats de propietaris, etc. Tu ara imagina't que, clar, tu tinguis un bloc de pisos que tingui una piscina, no? I que al costat hi hagi un bloc de pisos i no tingui piscina. I l'altre costat i un altre que no tingui piscina. I te comencen a presentar gent perquè no, jo tinc dret, perquè això és un refugi climàtic, clar, però aquell que té la propietat ha de pagar un conserge, ha de pagar un socorrista, ha de pagar uns impostos, ha de pagar tota una sèrie de coses, i que d'alguna manera era un tema que això era, ja et dic, estirava la propietat per terra i coses d'aquestes. Jo crec que la gent té memòria i ho van mirant, no? Després també, i s'ha tirat endavant, també sense consens, el tema dels grans tenidors, no? És a dir, que jo que conec una mica el tema de la fiscalitat, van començar amb qui tenia 15 immobles, després es va convertir a 10 i de cop i volta posen 5, però no, és que no són 5, sinó que tu, pel motiu que sigui, has heredat 3 xaboles allà on sigui i tens un de lloguer i la teva vivenda pròpia, que no la tens llogada, t'afecten aquests 5 immobles com un gran tenidor, és a dir, com si fossis aquí un Florentino Pérez. No, Florentino Pérez no pagarà perquè aquest ja muntarà les seves societats patrimonials i no pagarem, no? Llavors, clar, aquestes coses, quan se posen al damunt de la taula i no sabem per on naveguem ni el que fem, es converteixi que la gent, normalment aquí, si ha heredat alguna cosa que ha pagat doblement l'impost de successions, al damunt que li diguin que has de convertir-te, és a dir, aquell patrimoni, no l'ha anat a robar a còpia de pistola, sinó que aquell patrimoni l'ha heredat, o ha sigut treballant, o ha sigut com ha estat. Però no ha sigut, d'alguna manera, que ha fet un pelotasso. Aquí no hi ha hagut la majoria de gent, no han sigut exministres ni res de tot això, no? I clar, molt motivat també perquè els socialistes ja hi deuen estar d'acord i, evidentment, els de Comuns, doncs això són el seu cavall de batalla, i perquè no poden posar a partir d'un, si no ja posarien també l'índex aquest taxat, no? Clar, són coses que d'alguna manera sí que és un aigua barreig, però d'alguna manera crec que totes aquestes coses han influït en el vot final d'Esquerra Republicana.
Fèlix, i després passem a la circumscripció. Alguna cosa a afegir al que deia el Jordi?
Pues bueno,
que coneixes el món, també.
Sí, sí, sí. Es que en este sentido, es decir, está pasando igual en el gobierno central de Madrid. Se está haciendo la política de pequeñas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, parece que, digamos, no se toma una gran decisión, ¿vale? Pero se está intentando atacar a esas pequeñas cosas y, claro, es lo que decía, ¿no? Claro, te encuentras que te está atacando a un sector, como dices, bueno, en el momento que pasas de tener 5 a tener 6, pues ya pasas de... tienes otro nivel, ¿no? Y te machacan de otra manera, ¿no?
Pero, no, bueno, no, sin suficiente, no creo que pases así.
Pero bueno, son unos límites tan pequeños que dices, bueno... Pero bueno, esa es la política que se está haciendo ahora, porque tampoco se puede hacer, a lo mejor, otra. ¿Vale?
Resultats de la circumscripció de Tarragona. El PSC ha estat la força més votada a la demarcació i les Terres de l'Ebre en aquestes eleccions al Parlament d'aquest diumenge. Dels 18 escons que hi ha en joc en aquesta demarcació, els socialistes n'obtenen 6, dos més que fa 3 anys. La formació liderada per l'avellenca Rosa Maria Ibarra ha aconseguit més de 800.000 vots. Primera vegada que els socialistes guanyen a Tarragona unes eleccions al Parlament. La segona posició ha estat per Junts més Puigdemont, amb 5 diputats, 2 més que Esquerra, que ara mateix es queda en tercera posició i amb una forta també sotregada de vots. Recordem que Esquerra havia guanyat les eleccions del 21. El PP ha recuperat la força amb presència de 2 diputats, mentre que Vox manté els 2 que ja tenien la passada legislatura. Se'n van cap a casa, en aquest cas a Tarragona, la CUP, Comuns, Sumar i Ciutadans. Tampoc ha entrat Aliança Catalana. Una participació a la circumscripció de Tarragona que ha crescut un 6,6% en aquesta convocatòria en comparació amb el 2021. Una abstenció també d'un 44,48%. Aquí a les nostres comarques, com veieu aquesta radiografia? Els nostres representants de tots aquests partits que comentava. Jaume.
Penso que la demarcació de Tarragona pels socialistes ha estat la tormenta perfecta, perquè la Rosemary Barra és una bona candidata, és una persona que a més que sap transmetre, té un missatge clar, se l'entén, dona també aquella imatge de confiança, de seriositat, i era una bona candidata a Tarragona, penso jo. Potser perquè és de Valls també, doncs sempre tiro cap aquí, cap a la gent de Valls. I això s'ha sumat també al fet que la gran castanya que s'ha fotut Ciudadanos, no? Que també, i tot això ha acabat beneficiant tot aquest mapa que s'ha format aquí a la demarcació. Penso que ha sigut, per una banda, tenien una bona candidata, que era la Rosa Maria Ibarra, l'estratègia que s'ha... l'espanyolització de la campanya, que és això que denunciava el president Puigdemont, és cert que ha passat. Jo penso que molta gent ha acabat votant a la Rosa Maria Ibarra com a representant de més de Pedro Sánchez, potser, que de Salvador Illa, perquè la gent ha votat a Pedro Sánchez, n'estic segur. Penso que en el cas de Junts, la gent ha votat, sobretot, també a Puigdemont. Sí que és veritat que el projecte de Junts és un projecte molt personalista, molt en la figura del president Puigdemont, i és molt més conegut que, evidentment, la persona que han presentat la Mònica Sales, és molt més conegut, evidentment, és que no hi ha més. I després tot el que hi ha per sota...
Esquerra, doncs ja, el Sant, recordem.
Clar... Estem en un cas molt similar. En el cas de la Raquel Sans, que a més la conec personalment i és una persona que
també de Valls,
que la presiu i que és d'aquí de Valls, penso que ella ha sortit perjudicada. A diferència de l'Ibarra, totes dues de Valls, a diferència de la Rosa Maria, penso que la Raquel ha sortit perjudicada pel sotrac aquest d'Esquerra a nivell nacional. Penso que ella és molt més bona del que pot semblar després dels resultats d'ahir, penso, eh? Potser sí, perquè totes dues són de Valls, i si el candidat de Junts i de qualsevol partit fos de Valls, jo també...
Albert Batetar en aquestes eleccions anava a la llista per Barcelona, continuarà sent diputat, sí. A més portava la campanya, però recordem que fa 3 sí. anys va ser el cap de llista.
A la Raquel l'he perjudicat molt, estic segur, tot el que ha passat al seu partit a nivell nacional, perquè ella penso també que no era una mala candidata. Després el PP puja, doncs, perquè és veritat que l'Alejandro Fernández és un home amb un discurs, té una verborrea també que l'hauries de fer callar a vegades, perquè no té límit, i també és veritat que la castanya forta que s'ha fotut Ciutadans, al final això ha sigut vots que s'han anat també cap al PP, i 4 o 5 els que siguin que s'hauran anat cap als socialistes. Jo, dit això, penso que...
I Vox.
I Vox.
Dos diputats, Vox.
Sí. Sí. Bueno, Vox, abans ho comentàvem, sí. No? Amb el Fèlix, abans de començar el programa, que Vox... Ojo, perquè és un partit que s'està consolidant a la seva manera.
Se consolida.
A la seva manera, que té el seu electorat, sí, té el seu, el seu públic.
Sí, i no serà fàcil quitar-lo.
Ara després passarem els resultats a Valls, perquè també hi ha algunes dades que si les puguem traspuar amb altres convocatòries podem treure una mica de detallar, sí que és veritat que són diferents. Però abans, Jordi, què t'han semblat els resultats a la circumscripció de Tarragona? Hi ha hagut la victòria del PSC, a diferència de Girona i Lleida, que per exemple ha guanyat Junts.
Bé, el que ha dit una miqueta el Jaume, a veure, en principi tampoc no és per tirar coets el tema de la victòria de Junts presentant el tot poderós Puigdemont. És a dir, em dóna la sensació que no ha acabat de funcionar res, tret dels socialistes i la pujada del PP, això d'Aliança Catalana i tot això, bueno, això són modes, és a dir, és la mateixa moda que aquestos de Ciutadans, és a dir, que clar, amb 36 diputats que tenien i de cop i volta que es quedin sense res, i jo crec que, com dèiem, és a dir, aquí hi ha hagut molta part d'aquí que han anat cap als socialistes, cap a Vox i cap al PP, és a dir, que això està clar, perquè la bossa és aquesta, és a dir, que... I, bueno, no sé, recordem una miqueta Ciutadans, que aquí a Tarragona també tenien molta implantació i com s'ha acabat. És a dir...
Però jo discrepo una mica amb el sentit que Ciutadans era una, com es diu, una rara avis, en el sentit que van venir a fer política... Clar, és que van venir a fer política sense programa, sense cap ideologia de res, mai no es van definir si eren molt d'esquerres, molt de dretes, o molt de dalt o molt de baix. Sí. No són comparables, per exemple, al PP. El PP és un partit amb una trajectòria molt llarga, de, no, des de l'any 70, des de la final de la mort de Franco, és un partit de dreta. Abans també ho comentàvem, en el seu moment, que curiosament en el temps de Fraga, ministre de Franco, va ser quan segurament va ser un partit més de centre, més centrat, potser va, després amb l'Aznar ja va tenir una altra deriva que no, on no penso que no li tocava, però Ciutadans és un partit que només tenia un punt al seu programa realment,
sí, sí, sí.
Que era acabar amb la llengua catalana.
Aquest és
l'únic punt. Aquest... I un cop que ja han fet la seva feina, ja han fotut aquí un merder de caldeu amb les sentències del 25% del no sé què tal, Ciutadans realment... Què és Ciutadans? Perquè tot el que t'ha pot oferir Ciutadans a un ciutadà, li pot oferir, per una banda, els socialistes, i per una altra banda, li pot oferir al PP o qualsevol altre partit. Ciutadans és que no té ningú sentit.
Quan va sortir Ciutadans, inicialment era un partit socialdemòcrata rebotats del PSC, és a dir, com van sortir el seu dia. Sí. Després això s'ha convertit en una deriva, és a dir, jo crec que a l'últim ja no sabíem si era més extrema dreta ells o eren extrema dreta més els de Vox, és a dir, que finalment no sabien cap on havien tirat aquesta gent, no? A part de que volien conquerir les Espanyes i volien anar a tot arreu, que per això van portar la Inés Arrimadas cap allà, que ara se'n penedeixen, no? O l'altre, l'Albert Rivera i tal, no? Però amb això que estàs dient de Ciutadans i tal, jo volia també una miqueta, abans que parlava el Fèlix del tema del constitucionalisme, a veure, jo voldria parlar d'un tema que crec que aquí no s'ha tancat un tema important, com és el tema que això dius que ve de lluny, i tant que ve de lluny, és a dir, quan hi havia Aliança Popular aquí... i es va crear com una mena de caliu i veia Aliança Popular en aquell temps, i segurament avui, no cal dir-ho, Vox i el PP, veuen que és un forn important i un caldo de cultiu a tirar contra aquí, perquè a la resta de l'Estat traiem molts vots. I això és un tema que no està ben resolt des del tema de la transició. I posaré dos exemples molt clars. És a dir, l'anticatalanisme furibund que ha regnat aquests 40 anys, és a dir, ja era el caldo de cultiu, ja estava prèviament abans, no? Però jo recordo, no sé perquè sóc una miqueta més antic que vosaltres, dir, el País Basc inicialment, Aliança Popular, no acceptava l'euskera com a llengua basca, ni la Ikurriña, ni el concert basc, per posar només tres exemples. Finalment, la transició va acceptar les tres potes bàsiques dels bascos i va regnar amb tota la glòria del món, deixant a banda el tema d'ETA, evidentment, però aquests tres punts, que era la columna vertebral del País Basc, ho van acceptar. Els països catalans no han acceptat mai ni la llengua, ni la unitat de la llengua, ni res, al contrari. És a dir que, clar, els bascos, si mirem avui, en quin punt estan? Escolta, tenen econòmicament, en quin punt ho tenim, no? Molt millor que nosaltres, no? El tema de la llengua, allà on governa el PP, juntament amb la crossa inseparable de l'extrema dreta de Vox, el País Valencià, la Franja, les Illes, arraconen el català fins a deixar-lo residual. És a dir, jo conec una noia de Mallorca que està super preocupada, és a dir, els seus fills no sap si podran aprendre el català l'any que ve, és a dir, i tot això ho estem fent, clar, perquè això no està ben resolt, és a dir, això hauria de ser una cosa, tant que parlem de Constitució, doncs a dins d'aquesta gran cosa que van muntar, que d'alguna manera això no es pogués tocar. Ara entra un govern d'aquest, ara aquí no s'ensenya el català. Ah, no. La gent té prioritat. Podrà escollir el que vulguis i ja en parlarem. És a dir, d'entrada t'ho estan arruneant de totes maneres, no? Inicialment, és a dir, a l'època de la transició, qui portava la veu cantant al País Valencià era Josep Lluís Albinyana, que era del Partit Socialista Valencià, i ho tenien claríssim tot com estava, és a dir, la senyera sense el blau, llengua catalana, té llaços amb els altres territoris germans de llengua, però la UCD li feia molta por aquest problema, no? I llavors, capitanejat sobretot per Fernando Oriol Martorell, Emilio Atar, Montsonís i tota aquesta colla, sobretot també juntament amb les províncies, Diari Blavero, Reaccionari, i contra tot el que fes olor del que fos propi del país, no? Clar, tot això no està resolt. I com que no està resolt, tenim un problema que, clar, aquí tothom poden sortir, que no passa res, el tema de la policia patriòtica, i pot sortir qui vulguis, que aquí no passa absolutament res de res, no? Perquè això no està ben tancat, és a dir, així com el País Basc tenen aquests tres punts importants i bàsics per la seva convivència, aquí això no tenim una llei que d'alguna manera ens pugui, d'alguna manera, dir, escolta'm, no, també ho diu la Santa Constitució, que són llengües a preservar, etcètera, etcètera, no? A la fi, fan tot el contrari perquè es faci el contrari de tot això, no? Clar, i aquí tenim un problema, és a dir, crec que és un problema greu, i clar, si no se resol en 40 anys, d'aquí 40 anys estarem igual o pitjor, perquè els patis de l'escola, malgrat que s'adoctrina, malgrat no sé què, el que diuen uns quants beneits, realment cada vegada això està més fotut, no? I aquesta és una mica, i perdoneu l'extensió.
Fèlix, resultats a Tarragona i després si sí. Vols contestar al Jordi.
Sí, bueno, a ver, lo de Tarragona, lo primero pues la enhorabuena al PP, ¿no? Por haber, por lo menos haber salido de esa, de ese pozo del cero, ¿no? Que bueno, no está mal. Lo que me sorprende, sino lo que me llama la atención es que, digamos, en lo que han sido las provincias, bueno, en la excepción de Girona, ¿no? Pero las provincias Barcelona y Tarragona, toda esa franja ha sido como una victoria del PSC, ¿no? Y las provincias como más interiores han sido de Junts, ¿no? Bueno, eso sí que es...
Pero la Catalunya Nova, Catalunya Vella, es pot dir sí. En aquestes eleccions...
Jo penso que això guarda molta relació amb el lloc on s'ha concentrat més la immigració
claro.
Dels anys 50-60. La meva família, que és extremenya, tots van anar cap a Barcelona
claro.
I cap allà.
Que,
un... És així, ningú sí. No se li va acudir anar a viure no. A Cardedeu. Claro. O...
Sí.
Van anar tots cap allà.
Toda esa zona és la que tenim, claro, és on sempre ha estat ganando el PSC.
Clar, i el PSC, on claro. Treu, i on Vox també treu més vots, i perquè potser és el lloc on hi ha més immigració dels anys 50-60 sí. I aquí penso que els catalans hem de fer també hem de fer la nostra autocrítica en el sentit de que, tal com deia el Jordi, això fa 40 anys, hòstia, doncs ja hem tingut temps en 40 anys de buscar alguna solució, alguna alternativa als partits catalans, perquè no vindrà ningú de fora a solucionar-te els seus problemes. Si tu tens un problema amb la teva llengua, els de fora no vindran a solucionar-te'l. Per tant, aquí són els d'aquí els que ho han de solucionar. I qui diu la llengua, diu la cultura, i diu tants altres temes que poden ser identificatius, no dic identitaris, però sí identificatius dels catalans. I alguna cosa no s'ha acabat de fer, no s'ha fet bé, quan després de 40-50 anys els fills i els nets d'aquells immigrants que venien de fora, jo no, bueno, suposo que no, la meva família no som l'excepció, perquè n'hi deuen haver molts com la meva família, no? Però també n'hi ha molts, masses potser, que no acaben que continuen sent de tercera generació i que són residents a Catalunya. Que no són catalans, són residents a Catalunya. Sí. I abans de comentar que la meva dona, que és d'Astúries, i viatgem molt per allà i tal, i parlem amb moltíssima gent. I a Catalunya tenim aquesta singularitat que amb això, veus, amb això els partits polítics, no? Ara canvio una mica de tema. Sí. Tot això que deien, no? Que són 8 milions. I jo me'n recordo que vaig fer un tuit i deia, bueno, són 8 milions de persones vivint a Catalunya.
Claro.
No són 8 milions de catalans.
No, claro,
són 8
no.
Milions de persones vivint a Catalunya.
Bueno, però és que Catalunya és així. És dir, la història l'ha hecho así, eh?
Bueno, Catalunya és així sí. I Catalunya l'han fet així. Perquè l'increment de població de Catalunya en els últims 20 anys sí. És insostenible per qualsevol societat. L'increment de població, que vingui d'on vingui, eh?
Ja, ja, ja.
És que jo dic, per què és millor ser 8 milions que 1 milió i mig? per què és millor ser 8 milions que la gent que hi ha a Andorra, o a Suïssa, o a Liechtenstein, o a Mònaco? Per què és millor? Jo no sé quin és l'avantatge de ser 8, i per què 8 i no 80, o 180 milions. És que jo penso que aquest és un dels greus problemes que tenim, que tenim gent que va venint de fora dels anys, no parlo ara de la immigració que ve del Marroc i por ahí, jo m'estic situant a la meva família,
sí, sí, sí,
a la gent que va venir dels anys 40, anys 50.
Que s'ha movido d'Espanya.
Exacte. Ja es va fer malament des del seu inici, no? Quan es van crear aquells barris a l'Hospital del Llobregat, Esplugues del Llobregat, barris només de murcians, només de... La meva família va estar un munt de temps que no se relacionava amb cap català, perquè tampoc no necessitava. Estaven en un barri que tots els que hi havia eren extremenys.
Sí, tothom. Sí, eso es cierto, se generó como un poco gueto, ¿no?
Clar, i tot això ja es va fer malament des del seu origen. És complicat, i t'adono la raó, que és una singularitat que té Catalunya i que no sé jo, clar, jo no sóc un expert en sociologia.
Però per això que hi hauria una certa unitat en segons quins punts. I jo recordo l'època de Josep Piqué en el PP, que d'alguna manera hi havia una certa obertura i uns certs temes que fossin intocables, no? I un era aquest. Sincerament, crec que per un grapat de vots la gent fa figuretes al pati. I això és molt greu, perquè no solucionem el problema, tenim aquest tema enquistat aquí i no hi ha manera de resoldre'l, no? I després, bueno, ja no cal que en parlem ni de tribunals, ni de mitjans de comunicació, ni de tota la parafernàlia aquesta, que ningú ajuda absolutament a què, perquè, bueno, una pota que també m'havia deixat de dir és, per exemple, ara sí, perquè ha seguit una miqueta les notícies econòmiques, el tema del Banc de Sabadell. És incomprensible, és a dir, com s'han posicionat els mitjans de monàrquics de Madrid, com s'han posicionat, no? És insostenible, és a dir, jo crec que hauran de ser els seccionistes els que hauran de decidir finalment què han de fer, no? Però ells no, és a dir, ells aquí tinc titulars del Mundo, tinc titulars de l'ABC, el periòdico, és a dir, tota la burneta mediàtica que està d'alguna manera en què, que això està fet, això està tancat, que en tot cas el Sánchez, perquè només tenen la punyetera mania amb el Sánchez, serà el que s'hi oposarà, etcètera, etcètera. No? És un anticatalanisme visceral que funciona des de fa 40 anys. I fins que això...
Bueno, però l'han criticat, la possible fusió l'ha criticat tots els partits en aquestes eleccions. I incluso le dijeron que, home, el senyor del BBVA no és muy prudente sacar esta noticia en estos momentos, dice, porque los palos te van a venir por todos lados.
Això de l'anticatalanisme no és de fa 40 anys. Mira, l'Agustí Colominas, que va ser profe meu a la universitat, em sembla que el vaig tenir.
Crec que serà diputat per Junts.
No es podria ser. El professor Colominas, ja va, la seva tesi doctoral que va escriure, ja tractava sobre això de l'anticatalanisme i va fer un recopilatori dels diaris de sessions del Congrés de Madrid, a diaris de sessions de començaments del segle XX. De l'època ja de Cànovas, de tota aquella gent. I els discursos que hi havia alhora no difereixen gaire dels que hem anat veient ara. Tots els territoris necessiten un enemic intern o un adversari intern que cohesiona la resta del territori. I això és política, i és així. I ens passa a nosaltres aquí, ens ha tocat aquesta desgràcia perquè és incomprensible... La criminalització dels catalans, sobretot des del 2017, i aquesta bogeria, no?, amb el tema de l'amnistia, tot això que ha passat, i en canvi el respecte que sempre se l'ha tingut, per exemple, als bascos, perquè nosaltres els catalans, que jo sàpiga, no tenim 1.000 morts a l'esquena, ni cap grup terrorista, jo a Catalunya, que jo sàpiga, em sembla que a Terra Lliure va morir una senyora i va ser perquè li va caure una paret al damunt, perquè quan va posar la bomba a Terra Lliure pensava que no hi havia ningú en aquell local. O sigui que després van fer un comunicat. Per què dic tot això? Doncs perquè això de l'anticatalanisme no és de fa 40 anys, ni de 50, això té més d'un segle. Tenir un adversari...
És un tema original, de origen de la fundació pròpia d'Espanya.
Això ja ve des de...
Castilla o Madrid no tractarà nunca igual al País Vasco que a Catalunya.
Això ja ve des del segle XVIII. A Catalunya va prendre un posicionament polític. L'Estat va prendre un altre posicionament polític diferent. Allà es van crear, allà va haver, ho recordo, que ja estic marxant molt, eh? Us recordo que...
Perquè hem de repassar resultats.
Sí, us recordo que la guerra de successió del 1714, que diu, no, és que no fue, va ser una guerra entre espanyol, bueno, sí, tot el que tu vulguis, però els dos últims anys de la guerra, el nom que se li va donar a Europa, i a Anglaterra, sobretot, va ser la guerra dels catalans. Això de la guerra de successió només va ser fins a un moment determinat. A partir d'aquell moment, tota la historiografia europea la tracta com la guerra dels catalans. I allò va ser segurament un dels moments en el qual va augmentar encara més aquella animadversió que venia del 1640 amb Felip IV i Quevedo, no? Que mentre hi ha piedras en los campos i catalanes tendremos enemigo y guerra. És molt, molt, molt antic. I ja per acabar, tots els territoris necessiten un adversari per cohesionar la seva pròpia terra. A Bèlgica també ho tenen, això. A Bèlgica també ho tenen. I qualsevol altre país te trobaràs que diràs, hosti, que, o perquè el ridiculitzen, o perquè fan córrer els tòpics sobre aquell sector de la població. Passa a tot arreu del món. Però i els catalans tenim aquesta punyantera desgràcia de ser la sol dels cops d'Espanya.
Bueno, però tenéis que tener en cuenta una cosa, que si Espanya ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado, ha sido por la actitud reivindicativa de Cataluña, ¿eh?
Sí, claro, pero...
El decreto de nueva planta, ¿por qué vino? Por la guerra de los catalanes, ¿no? Que era sí. La sucesión, pum, decreto de nueva planta. Pam. Después, el Estado de las Autonomías, lo que se pretendía era dar respuesta... Bueno, sí, que al País Vasco, però, sí, però tant, el, sobretot
el,
a Catalunya.
Però es va fer el que fa per tothom i aquest ha sigut
bueno,
un altre
tema. Bueno, ¿por qué? Porque hay que darle, dice, no, lo que decías, dice, no le podemos dar el sí total a los catalanes, tenemos que homogenizar, ¿no?
Ja, però és un tema que si estés blindat no hi hauria cap mena de problema, és a dir, i fins i tot anar a buscar el consens amb el PP, és a dir, escoltem, aquí hi ha d'haver un tema que no s'ha de discutir, el tema de la llengua, ni s'ha de discutir segons quins temes, no?
Sí, però... Ja sin...
Exacte, però no és el cas, és a dir, tant a la Franja com a les Illes, com a València, doncs hi ha un problema de guerra encesa i cada vegada la canalla no...
Però Vox tindran... és un element distorsionador que el PP, mentre miri cap a Vox, en comptes de mirar cap a la dreta europea més política i no tant de les vísceres, que és Vox, aquí tindrem un problema, el PP tindrà un problema no i tot l'Estat tindrà aquest problema. Aquí l'única solució seria que Vox sortís de l'equació i el PP fos un partit de dreta, espanyolista, si vols, però civilitzat, com ho ha sigut, penso jo, en molts períodes de la democràcia.
Sí, tant, Però no puedes aislar a Vox, perquè si lo aislas se volverá más radical. Y entonces... yeah,
però és un problema, llavors.
Sí,
clar, perquè...
Lo tienes que traer a la casa del padre.
En tot cas, molt interessant aquest argument. Volíem comentar la circumscripció, però han sortit altres temes també sí. A nivell de partits que ha estat molt bé escoltat.
Això és allò de vostè preguntar el que vulgui, que nosaltres respondem el que es doni la gana.
Acabem amb Valls, perquè també hi ha hagut resultats a Valls i al Camp. A l'Alt Camp, la candidatura de Junts més Puigdemont ha guanyat les eleccions, primera força, 30,4% dels vots. Ha superat el PSC, que ha estat segon, Esquerra ha baixat fins al tercer lloc, ha perdut 1.200 vots, quarta posició per Vox amb 1.300, seguidament PP amb més de 800 vots, patacada de la CUP amb una pèrdua de més de 500 vots, Aliança Catalana ha irromput a la comarca amb més de 900 vots, mentre que els Comuns Sumar es mantenen amb les mateixes xifres, finalment Ciutadans en tota la comarca de l'Alt Camp no ha arribat als 50 vots. Valls, 56,38% de participació. Junts, primera força, amb 2.962 vots. El PSC, segon, amb 2.136 vots, mentre que Esquerra perd suports respecte a fa 3 anys i es queda amb 1.560. Tot seguit, PP, amb 714, Vox, amb 662, CUP, amb 630, Aliança Catalana, amb 447 i Comuns Sumar, amb 262. Gairebé fa un any de les eleccions municipals. Sí que són convocatòries diferents, però hi ha alguns resultats que s'assemblen bastant. I sobretot Vox ha augmentat de vots. Va treure les municipals 534 i n'ha sumat 662. I el resultat del PP també, espectacular, 714. Si això fossin unes municipals...
Jo continuo dient que estan bevent de la font de Ciutadans. perquè el pastís és el mateix, és el que dic sempre, hi ha el mateix...
Es consolida just.
És el mateix pastís, el que passa que te toca un tros més gran, i si a tu te toca més gran, amb un altre et toca més petit, hi ha un que es queda sense menjar pastís, que en aquest cas ha sigut Ciutadans.
Un any després de les municipals es consolida Junts, que té un bon resultat, ha fet a guanyar les eleccions, puja el PSC, que les municipals no li van anar bé, amb la mateixa candidata, i la baixada d'Esquerra. Sí que les municipals en va treure 1.805, ara ha baixat fins als 1.560.
Esquerra?
Sí.
Bueno, és una baixada important.
I la CUP 630, també baixada de la CUP, que va treure dos regidors, ara es quedaria amb un, també. És un examen, no? Hi ha una comparació d'eleccions. Creieu que d'alguna manera tenen alguna relació amb el que vam viure fa un any?
Abans ja t'ho comentàvem abans de començar el programa, jo penso que són eleccions diferents, que aquí el factor Pedro Sánchez és fonamental, i la gent aquí no mira, per exemple, ara canviant, Esquerra no se l'està mirant com un partit de govern a la Generalitat. Aquí han votat a Esquerra d'allà, i aquí quan voten a Valls voten a Esquerra d'aquí, i penso que, ja no et dic el cas de la Dolors Ferrer. La Dolors Ferrer és una persona amb molt de carisma, molt coneguda i que trepitja molt de carrer. Per tant, penso que són eleccions molt, molt diferents. La gent vota molt diferent en clau municipal que en clau nacional, però molt diferent. Que s'assembla? Sí, possiblement sí. Perquè també és veritat que hi ha un percentatge de vot fidel a unes sigles i això passa sempre. Però no són les mateixes eleccions. I dit això abans d'acabar, que m'agradaria... Que encara que jo pugui ser crític, no?, amb l'independentisme, que hagi dit, que he dit, que ni Puigdemont ha tret el resultat que s'esperava segurament, tot i que s'ha convertit en el centre ara mateix de l'independentisme a Catalunya. El resultat de la CUP tan desastrós que només ha tret, crec que ha sigut 20 dècimes més que Aliança Catalana, no?, o Esquerra, ja no diguem Esquerra, no?, que la pèrdua que ha tingut. Penso que ara tots aquests partits han de fer una reflexió. Han de reorganitzar-se, han de, sobretot Esquerra i la CUP, i perquè penso que allò que va passar el 2017 o des del 2010, allò és una lliçó de la qual se n'ha d'aprendre, s'ha d'agafar la part positiva i s'ha d'aprendre dels errors que s'han fet fins ara, perquè penso que Catalunya necessita un partit històric com Esquerra, amb un segle pràcticament d'història, i necessita un partit històric com Esquerra i que sigui un partit fort. I també penso que la CUP és un partit molt interessant i molt important, sobretot a nivell municipalista i a nivell de mobilització al carrer. Penso que ara serà una bona ocasió. De fet, i aquí ja ho deixo jo, de fet, penso que seria fins i tot bo per aquests partits que governés Illa,
sí.
Que ells ara es reorganitzin internament, sí. Que facin el que hagin de fer, jo no ho dic, la renovació que sigui, si convé, de càrrecs i de direccions, i que pensin de cara en el futur, perquè penso que a Catalunya no sobra ningú.
Jordi?
Mira, un parell de pinzellades.
Comparar aquests resultats a Valls amb...
A mi el que trobo més preocupant, afegint una miqueta amb el que diu el Jaume, jo trobo el tema a la comarca 900 vots aliança aquesta catalana. Jo això ho trobo preocupadíssim, és a dir... I, bueno, sí que l'extrema dreta augmenta a nivell de tota Europa, però això jo suposo que... no sé, jo suposo que són gent... que n'estan una mica tips i fars de tot, però dius, home, fins a haver d'anar en contra de... I una mica també el que deia abans, és dir, hem de posar uns topalls de la gent que viu aquí. Jo crec que, no sé, tampoc no es tracta potser de no posar topalls, no sé com dir-ho, però d'alguna manera dona la sensació que, clar, aquí fa falta gent a la indústria, fa falta gent a la construcció, fa falta gent perquè falta mà d'obra, però tot i així és un problema de falta d'integració. És a dir, aquí no hi ha cap mena de possibilitat, primer perquè no hi ha competència, suposo, a nivell de la Generalitat, ni de ningú. És a dir, aquí poden vindre amb quatre paraules i tal que s'entenguin una mica, ja ho tenim tot solucionat, no? Però penso que és un problema greu el tema de que hagi sortit 900 votants d'Aliança Catalana. Però penso que és molt greu aquest tema, no? I a més algú que m'ho ha insinuat o m'ho ha dit, dius, ostres, però com pot ser que siguis d'aquesta manera, no? Perquè, clar, aquesta gent que només van contra el vel i contra aquestes coses dius, és que d'aquí una mica ja anirem a cremar no sé què, no? És a dir, que jo ho veig complicat, no? I una cosa una miqueta interpel·lant el Fèlix, i de molt bon rotllo, perquè voldria continuar fent alguna altra tertúlia.
Vindrà, eh? Avui l'hem fitxat, ja oficialment, a la colla que ens acompanya a la veu del carrer.
Després voldria... em dius que et paguen a tu. Sí. Ja et diré que em paguen a mi. Ah,
vale. Bueno, deixeu-me posar la cua, també, no?
Bueno, ja, tu no t'ho dic, perquè tu ja sabem que ets el que més cobra. Ja.
Perfecte. Bueno, jo el que volia afegir a tot això, de que, clar, d'alguna manera, no ho sé, dic, interpel·lant una miqueta el Fèlix, és a dir, quan ell abans deia això de posar aquesta etiqueta dels constitucionalistes, a veure, pregunto, Aliança Catalana és constitucionalista? Vox és constitucionalista? Perquè clar, una miqueta sí, és que si els deixem al marge encara ens tornarem més radicals, sí. Bueno, no sé, bueno, però clar, si el damunt els hi donem l'etiqueta que són constitucionalistes i els que van votar fa 40 anys la Constitució són anticonstitucionalistes, no? Llavors dius, aquí ja no sé cap on tira tot això, no? Clar, llavors voldria saber que això, la teva versió, si els d'Aliança Catalana són constitucionalistes i els de Vox també són constitucionalistes, te volia fer aquesta pregunta.
Un minut, bueno. Fèlix, i també vull que em valoris el resultat d'abans, que estem ja pràcticament fora de temps.
Hombre, a ver, en principio, Alianza Catalana se presentaba como independentista, ¿no? En principio. Bueno, claro, ahí... Bueno, es constitucionalista, claro, porque está dentro de la Constitución, mientras no la rechace, ¿vale? Pero yo, a raíz de esto, es que quiero hacer hincapié en que no, es decir, se tienen que presentar. Lo primero es que se tienen que presentar y no aislarlos. Que se presenten las elecciones y saber qué fuerza tienen. Es lo importante. ¿Qué tienen? 900 votos, ¿vale? Ahora tenemos que trabajar para que esos votos no sean 2.000 en las próximas, que sean cero, ¿vale?
Ja, i, perdona, que el govern no els doni cap mena de, diem, de una miqueta de valor o alguna...
Bueno, però és que
perquè, clar, el PP s'han repartit els caramels i els confits.
Sí, però el
valor no tienes que dar, és que a València han posat un vicepresident que és un torero, no? I llavors dius, i aquest tio va en contra de la llengua catalana, no? I des del primer dia. Llavors dius, clar, què hem de fer amb els d'Aliança Catalana? Posant aquest paradigma que apliques tu amb els de Vox.
Sí, però no hi ha
los, sí, pues posem dins del govern.
Hay que atraerlos de cualquier manera, dice, para que no se radicalicen, porque si no se radicalizarán más todavía, se vuelven más reivindicativos, porque consideran que dice, me atacas, me vuelvo más malo.
Yo penso que hay una diferència entre Aliança Catalana i Vox. No és el mateix. Aliança Catalana
no, però vull fer que em fes ell aquesta... Com que hem dit abans, constitucionalistes, volia saber ja en quin punt estem.
Jo penso que cap dels dos ho és, eh? Penso que cap dels dos partits, ni Vox, és constitucionalista des del moment en què es carregaria la meitat de la Constitució, començant per l'Estat de les Autonomies, i
així presenta tot arreu.
Bueno, allò que va dir Blas Piñar en el seu moment, quan es va presentar a les eleccions del, no sé, el 82, crec que Blas Piñar en un discurs va dir, si salgo presidente, prohibiré tots els partits, hasta el mío. Doncs Vox vindria a ser una cosa similar. Jo penso que el problema amb Aliança Catalana, si és que hi ha un problema, és que parlen de temes que s'han de parlar, que no haurien de ser tabú. I jo estic segur que hi ha discurs i arguments per poder combatre un discurs tan bàsic, tan senzill i dirigit a persones que no tenen masses ganes de pensar, en el cas d'Aliança Catalana o de Vox, jo estic segur que hi ha un discurs per poder combatre això. El que no entenc és per què no es basteix un discurs per poder combatre això i tot es limita a d'això no es pot parlar. Aquí és on jo veig el problema. Jo estic segur, quan diuen, per exemple, que jo amb aquesta discussió l'he tingut, és que els immigrants reben molts més ajuts que els d'aquí, perquè tal.
Ahí està el tema.
Però és que no és veritat,
no és veritat, clar.
Perquè no es donen els ajuts en base al teu origen, ens donen en base a la teva renda. Però per què no es pot parlar d'això? Per què no es pot combatre tot aquest discurs amb arguments? I per què els hi dius, és que d'això no podem parlar? Aquí és on jo trobo l'error dels partits sistèmics, diríem.
Càlix, hay que explicarlo. Un minut perquè em diguis que et va semblar el resultat d'aquestes eleccions al Parlament abans.
Abans. Pues viene también con relación, es decir, si son comparables, en las municipales del 2023 tuvimos 55 días después las generales. PP, por ejemplo, voy a poner el caso del PP, ¿no? 300 y pico municipales, 990 generales, ¿no? Y ahora 700, ¿no? 714 en las autonómicas. sí que son, dicen, elecciones diferentes y siempre, no sé por qué, habido ese... si son municipales se votaban de una manera y en general es autonómica se votaba de otra manera. Ese cambio nunca lo entendí, ¿no? Y la previsión es que en esas municipales del 23 ese voto fuera diferente, ¿vale? Se cambiara esa cosa de decir no voto ahora, no es, es decir, gente de derechas, ¿vale? La gente de derechas en las municipales votaban a CiU, por decirlo alguna vez, los CiU Junts, y no votaban al PP. Sin embargo, en unas generales votaban PP, pero no votaban CiU, ¿vale? Y en las municipales del 23 había que la tendencia que se podía cambiar esa dinámica. ¿Por qué? Porque había gente que a lo mejor no aceptaba según que la postura de Junts y tal, y se sentía porque era capaz de votar en unas... Es decir, una persona que era capaz de votar en unas municipales a Junts y en unas generales al PP, es decir, lo que estaba, digamos, la dinámica que estaba cogiendo Junts no la aceptaba, ¿vale? Y se podía haber cambiado. Pero bueno, eso no ocurrió, ¿vale? Y entonces en estas es comparable con... ¿Estas autonómicas son comparables con las municipales? Bueno...
Aquesta comparació la podrem fer amb més exactitud el 10 de juny, l'endemà de les eleccions europees, perquè, amics, tornarem a tenir eleccions, eh? El 9 de juny, eleccions europees. Caldrà veure si es mantenen aquests resultats, si es puja, si es baixa, i si us sembla, l'endemà dia 10 us tornarem a convocar, no sé si vosaltres tres o més gent, per poder, doncs, parlar i analitzar el que haurà passat en aquestes eleccions al Parlament Europeu. Què us sembla?
Molt bé, doncs nosaltres contentíssims.
Aquí estarem.
Nosaltres doncs... parlem del que calgui.
Lo que haga falta.
Ara res, un parell de dies de descans perquè la campanya de les europees ja la tenim aquí. Jaume Pros, Jordi Tudó, Fèlix Bello, gràcies per analitzar gràcies. I per tancar aquesta programació especial a Ràdio Ciutat de Valls. Hem entrevistat els 8 caps de llista que tenien representació la legislatura passada per Tarragona. Hem informat dels resultats també en diferents cròniques i els nostres informatius i avui acabem aquesta programació especial de les eleccions del Parlament de Catalunya 2024 amb una tertúlia, amb una edició especial de La Veu del Carrer, amb tres convidats per analitzar doncs, el que ha passat des de la perspectiva de Barcelona, també de circumscripció de Tarragona i també del que ha passat a la nostra ciutat abans. Moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí menys d'un mes.
Moltes gràcies.
Fins una altra, que vagi bé.
Adéu.